Iniciativa i Esquerra Més de lluita contra la pobresa energètica, amb esmenes de Convergència i Unió. Té la paraula el senyor Ramon Gutiérrez.
Bé, bona tarda. Hem presentat aquesta moció arrel de la necessitat de fer més esforços en contra de la pobresa energètica. Fa poques setmanes, a Reus, una dona gran va morir dramàticament a causa de la pobresa energètica, i sabem que aquest fet representa només la punta de l'iceberg d'aquest drama que viuen moltíssimes persones i que no és un cas aïllat. També sabem que abans que es produís aquest desenllaç dramàtic a Reus, la pobresa energètica ja s'havia manifestat i que per tant ja es podia haver actuat. La moció que presentem demana que la Generalitat apliqui la llei 24/2015 de pobresa energètica, que faci un esforç polític i la faci complir... Perdó, m'he perdut. És que sento parlar molta gent i em perdo. Que faci un esforç polític, la faci complir les empreses subministradores d'energia, que sigui valenta i que sancioni aquestes empreses quan sigui el cas. I que desplegui la llei amb un reglament per tal que no hi hagi cap buit legal ni cap motiu de dubte sobre les competències de cada part. Fins ara la Generalitat ha sancionat amb multes de 10.000 euros que per les companyies subministradores d'energia és una sanció sense cap mena d'importància. Per tant, es tracta d'establir un sistema de sancions més adient i efectiu. La moció també demana a la Generalitat que garanteixi la concessió d'ajuts a fons perdut a les persones en situació de risc d'exclusió residencial i que s'apliquin descomptes més notables o descomptes notables en el preu dels consums mínims a aquestes persones. També demana a l'Ajuntament de Sant Cugat, en el cas de les propostes locals, que s'exigeixi a les empreses subministradores que es coordinin amb els serveis socials de l'Ajuntament abans de fer qualsevol tall per impagament, i també a nivell local doncs, preveu la formació i professionalització d'agents energètics a persones en situació laboral precària o en situació d'atur que estiguin contractats per l'Ajuntament i que paral·lelament s'elabori un protocol perquè les llars de Sant Cugat amb persones en situació de precarietat econòmica tinguin una visita d'un agent energètic que els ajudi a fer petites modificacions d'ús i de consum per disminuir les necessitats energètiques de la seva llar, així com també l'import de la factura d'energia. Per nosaltres, la mesura dels agents energètics és molt important per la tasca que poden realitzar de prevenció de la pobresa energètica i també perquè la moció preveu facilitar la posterior incorporació d'aquestes persones en el sector energètic verd a les persones, com deia, transformades com a agents energètics. Per acabar, cal recordar que la pobresa energètica no deixa de ser una cara més de la pobresa i que, per tant, cal una millor coordinació de tots els actors implicats, una major implicació dels serveis socials municipals per prevenir i pal·liar aquest efecte dramàtic de la precarietat que viuen moltes persones.
Gràcies. Senyora Ingla, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, agrair al grup d'iniciativa que ens hagi deixat sumar en aquesta moció, i abans no ho he dit, que sembla una mica desagraïda, però que també agrair als grups d'abans que s'havien afegit a la nostra. O sigui que ara uns ens agraïm els uns als altres. Bé, de fet, aquesta és una moció a la qual no només donem suport, sinó que la signem, per tant, és obvi el nostre compromís. Això és així també, de fet, en l'anterior ple, una de les preguntes que va fer aquest grup municipal, en concret jo mateix, en la tinent d'alcalde, va ser si teníem casos de pobresa energètica i com funcionaven aquests protocols de comunicació entre les empreses i l'Ajuntament. Vam quedar que la tinent d'alcalde ens informaria, per tant estem pendents d'aquesta informació. Sí, se'n recorda que vam demanar xifres i situació. Sí, bueno, simplement ho dic en el sentit que nosaltres ja fa dies que estàvem donant-li voltes al tema i a més una altra mostra d'això és que l'acord pressupostari acordat amb el govern, tant el del 2016 com el del 2017, preveu partida pressupostària per temes de combatre pobresa energètica, com garantir també un dret a l'habitatge digne. De fet, amb dues qüestions van molt lligades. De fet, aquesta llei de la qual estem parlant és precisament també una llei que parla de pobresa energètica, com combatre-la i també com accedir a un habitatge digne. De fet, en matèria de pobresa energètica ja partíem d'un compromís també molt ampli i molt unànime del Parlament de Catalunya. Tornem al dia de la marmota amb aquell aquell decret de la pobresa energètica que va tenir una altra vegada més frenar aquest avenç social, una altra vegada pel govern del PP i el seu braç armat del Tribunal Constitucional. En fi, no em repetiré. Del que es tracta aquí, de fet, la moció el que diu, el que reivindica és el dret a gaudir d'un habitatge en condicions dignes com a dret fonamental, vol dir que tenir dret accés en tots els subministres, no? I hi ha una part de la moció que jo crec que és especialment didàctica quan explica que pobresa energètica no és només que tallin a la llum i l'aigua, sinó que la gent que ja no utilitza, no, ni la calefacció, ni utilitza la cuina, ni utilitza l'aigua calenta per no fer més despesa, perquè no ens enganyem que també suposa una estigmatització social, no, el fet de convertir-te en un pobre energètic. Per tant, és important tenir en compte el concepte en tota la seva magnitud, el que representa. Reivindica també la moció l'enorme injustícia que suposa que mentre hi ha uns oligopolis energètics que s'omplen les butxaques cada dia, oligopolis que s'alimenten també d'aquestes polítiques de porta giratòria practicades pel govern del PP i també pel govern del PSOE, doncs hi ha gent que passa fred i hi ha gent que fins i tot, com explicava el Ramon, malauradament mor. També hem de tenir el compromís de sanció, perquè si no, no tindria massa sentit la llei si el procediment no arribés amb aquesta sanció per les empreses que no compleixen, i la llei interpel·la directament als ajuntaments. És a dir, que aquí en aquest cas, per tant, és molt pertinent doncs, aquest compromís explícit i incondicional dels ajuntaments de complir aquesta llei, i que sobretot és important des del punt de vista de que tothom conegui els seus drets i les eines que ens posa a la base aquesta llei, perquè creiem que moltes vegades hi ha uns grans problemes per falta d'informació. No? I a vegades pot ser que la llei estigui molt ben feta des del punt de vista de mecanismes, però si aquests mecanismes no arriben a la ciutadania, podríem dir, simplificant molt, però és veritat que no serveixen per res. I, per tant, aquesta pròpia llei deia que estableixen ja uns mecanismes, uns circuits, uns protocols per a aquestes empreses, per tal que informin i hi hagi aquest trasbàs, no?, aquest feedback entre les empreses i els ajuntaments. També podríem afegir, no?, al marge del marc de la llei, podríem afegir plantejar-nos posar en marxa els protocols alternatius en alguns municipis ho estan plantejant per reforçar aquest principi de precaució que la llei estableix, no? Però que, a més, en molts casos les empreses es podrien saltar. I, per tant, el tema que parlava de les sancions, però també el tema de reforçar tot el tema de la informació. Creiem que des de Sant Cugat hauríem de tenir el tema de la pobresa energètica, de les famílies afectades molt controlat. De fet, hauríem de tenir-ho una atenció fins i tot, si se'n permet, personalitzada en tots els afectats. Esperem, doncs, interpel·lo una altra vegada aquí a la tinent d'alcalde, que segur que ens facilitarà aquesta informació per poder treballar de forma conjunta. Sí, a la comissió informativa vam comentar que se'ns enviaria i per tant estem per... Sí, simplement això, no? De que quan tinguem aquesta informació, doncs, com que com a ajuntament sempre hi serem, doncs, com més dades tinguem, més podrem treballar i hem d'aconseguir, doncs, que a Sant Cugat no tinguem cap víctima de pobresa energètica. Gràcies.
Gràcies per part del govern, que ha presentat esmenes, la senyora Pellicer.
Bon vespre. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, les nostres esmenes anaven en dos sentits. Un, de posar en valor les coses que ja es fan, perquè, bueno, per aterrar una mica, no? Perquè a vegades parlem de pobresa energètica i bueno, era una mica què s'està fent ja a Sant Cugat i amb dates concretes, no? Perquè hi ha temes que a vegades estan de moda i en parlem molt, i llavors nosaltres a la informativa el que vam intentar explicar i hem fet amb aquestes esmenes és parlar de coses que ja s'estan fent i projectes immediats com d'auditoria que tenim. I per això volíem posar en valor i per això ho dèiem, fèiem aquestes esmenes, no? Com el projecte pilot de les Planes, l'ajut de subministrament a gent gran de prevenció de persones perquè no contraguin deutes, el projecte Millorem de consumar habitatges de lloguer de promoció pública, l'estudi de 300 domicilis que farem, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, ho hem escrit, crec que els partits polítics ho tenen clar i llavors això és el que volíem transmetre. I el segon èmfasi que nosaltres fèiem en els acords era que més que demanar llistats, nosaltres aquests llistats a serveis socials, crec que a la informativa ho hem explicat, nosaltres aquests llistats ens arriben, a Sant Cugat ens arriben. El problema és que les companyies a Sant Cugat i a tot arreu, perquè fa poc vam estar a la sessió plenària d'alcaldes i alcaldesses i regidors per la pobresa energètica i el tenen, tothom té els serveis socials desbordats, perquè aquestes empreses fan una mica, bueno, ho fan però no ho acaben de fer bé, no? Sinó que aquests llistats no arriben depurats. Llavors els altres diuen, Ajuntament, serveis socials, miri tots els que no han pagat aquest mes, i et venen amb una llista de 500 agents, poden ser persones, però igual, com que venen amb un NIF, igual ve Tallers Pérez que la senyora Maria Pérez. Pot ser que la senyora Maria Pérez, ho dic així bàsic perquè s'entengui, ho sento frivolitzar amb això, però és que és flagrant el que passa. Nosaltres, més que llistats, el que volem, i per això anaven les nostres esmenes, era que les empreses fessin la depuració aquesta, perquè llavors ens passen nosaltres la responsabilitat a serveis socials de tot aquell llistat, i nosaltres diem, home no, nosaltres que ens demanin la gent que tenim controlada a serveis socials, i nosaltres direm si aquella persona és vulnerable o no, però empreses, persones que no han passat per serveis socials, nosaltres en aquests moments, nosaltres i quasi tots els pobles diria, ens veiem incapacitats de fer tot això, perquè bueno, l'última, els hi vaig explicar amb l'última informativa, la senyora Ingla, que nosaltres de les últimes 400 cartes que havíem enviat, 325 no ens havien ni contestat, perquè la gent a vegades no viu al mateix domicili, perquè tens el comptador nom d'un altre, i per tant aquest ara és un dels problemes que tenim. Per tant, la nostra esmena era en aquest sentit, que més que llistats, demanàvem uns llistats depurats, no? I en quant a una altra cosa que dèiem, era que tampoc podem, vosaltres demanaven un protocol, nosaltres vam explicar el que fèiem, no? Nosaltres, precisament, nosaltres no podem envair totes les llars dels usuaris de serveis socials. Un usuari de serveis socials té una dignitat i no perquè rep una ajuda de serveis socials podem entrar a casa seva i dir-li, vostè ha de canviar la finestra, vostè. Nosaltres, amb les persones que tenim amb els serveis socials i amb les auditories que estem fent, això ja ho estem fent, però no podem fer un protocol que tothom que sigui de serveis socials, perquè no podem fer-ho. Creiem, des d'aquest equip de govern, que les persones que reben ajuts socials tenen una dignitat i, per tant, doncs, l'hem de preservar, no? I l'altra esmena que fèiem eren els acords que vostès diuen establir, doncs, uns agents d'una formació ocupacional amb persones, nosaltres dèiem estudiar-ho perquè, bueno, pot ser que facin falta aquestes persones que facin un curs d'ocupació i després que, no?, amb persones que hi formin plans d'ocupació en aquest sentit, però no sé si seran plans d'ocupació, si poden tenir un altre tipus de contracte laboral, i també, bueno, és una mica el que ja s'està fent a les Planes i altres llocs que ho hem detectat, però no com a agent formal. Per tant, en aquest sentit serien les nostres esmenes, senyora alcaldessa.
Gràcies. A grups que volen intervenir, senyor De Franc, té la paraula.
No. Gràcies a tots. Bueno, quería comentarles algunas cosas genéricas que según el último informe sobre pobreza energética en Cataluña, cuando se estaba aplicando o se trataba de aplicar esta ley, paró 32.000 cortes de suministro. Por eso es oportuno, sobre todo en los días invernales, traer esta moción que se está debatiendo en muchos municipios, porque esta moción es una moción que se ha presentado en varios lados. También como dato comentarles que ahora mismo el 17% de la población española tiene problemas para pagar agua, luz agua, luz y gas. En 2015 hubo 161.000 cortes y no, como decía bien la teniente de alcalde, no todos eran reportados por cortes de pobreza, sino que hay una larga lista de motivos. Y algunos motivos también son parte del abuso que venían gestionando las empresas suministradoras en todo este tiempo. Un poco para que se hagan una idea, en el global de Europa, el 40% de la energía que se gasta es en transporte, el 25% en industria, el 30% en edificios de vivienda y de servicios. De este 30%, un 40% es en calefacción. Por eso, como les decía, más que nunca en esta época invernal es más que oportuna esta lucha. También comentarles que la luz ha subido un 83% y el agua un 65%, mientras el poder adquisitivo de los ciudadanos de España y de Cataluña ha bajado entre un 9% y un 10% en estos últimos años. No lo digo yo, lo dice El Mundo, diario muy, muy conocido por no ser de mi línea ideológica, pero mira, si los datos son serios, los datos son serios. No podemos negar también que en Cataluña existe un oligopolio abusivo de las energías. Ya solo con la premisa que se ha hecho desde hace un tiempo, de la premisa de primero paga y después reclama, ya se venía haciendo un trato abusivo hacia los usuarios de esto. Aquí en San Cugat hemos podido ver algunos casos, no sé si los grupos los habrán visualizado también, pero por lo menos en La Floresta sabíamos de un par de casos de gente que había tenido que dejar sus casas por facturas abusivas de parte de las empresas eléctricas. Terminarles diciendo que en un plano ideológico los recursos estratégicos de un Estado no deben estar en manos de los negocios, de empresas que generan negocios, sino que tienen que estar regulados por el mismo Estado para atender lo primero que se debe atender con estos recursos, que son las necesidades de las personas. Podríamos ponernos en un plan, si eso algún día, si sobran recursos, ya habrá negocio, pero yo ni en ese plan me pondría. Creo que los recursos energéticos, renovables y no renovables, deben estar lejos de las cauces de negocio y del interés privado. Respecto a las enmiendas, me parece que no cambian demasiado el sentido de la moción y por eso también las votaré a favor.
Gràcies. Per part del PP, senyor Benejà.
Gràcies. Jo, com recolzaré la moció, ara mateix l'únic que faré és fer referència a paraules de la portaveu d'Esquerra en quant al tema, bueno, que sempre aprofita per ficar-se amb l'Estat per aquest tema. I jo li vull recordar que en els consells d'administració d'aquestes empreses que vostè ha mencionat, pel tema de les portes giratòries, també hi ha persones de governs amb els quals vostès s'han treballat o treballen. I per tant, no val dir que els altres tenen persones a aquests consells d'administració i els que estàs tu governant no. Llavors, bueno, doncs facin-s'ho mirar, perquè és així.
Senyor Soler, té la paraula.
Sí, a nosaltres ens sembla pertinent la moció, creiem que és força completa i creiem que les aportacions de les esmenes del govern, de Convergència, doncs el que fan és trepitjar una mica més el territori, no? I doncs ens situen una mica, potser per aquest desconeixement que des dels partits de l'oposició podem tenir una mica de totes les actuacions, però també hi posen una mica de llum amb algunes de les qüestions. El que sí que entenem, bueno, el que sí que permeti'm que ho digui, que ens sembla una és curiós, no?, que aquells que ostenten responsabilitat de govern al govern de la Generalitat, doncs, bueno, instin a la Generalitat. El que haurien de fer és intentar dir, sí, nosaltres ens comprometem a intentar que això passi, no? I això no ho hem sentit aquí en el ple de l'Ajuntament. I, home, si més no, seria bo, almenys nosaltres ho hem fet alguna vegada quan hem tingut ostentat responsabilitat o tenim en algun altre lloc, doncs, de fer aquest traspàs i intentar fer de mitjancer, no? Volem recordar que això ja s'està fent en altres administracions. Aquí les esmenes parla del tema de la Diputació, però també volem recordar que l'àrea metropolitana també en aquest cas està actuant en aquest sentit i ha lograt seure en una mateixa taula, doncs, a diferents empreses subministradores, han arribat amb algunes amb un acord, amb d'altres no han arribat, doncs, tot i així s'ha establert una bossa per ajudar els ajuntaments perquè aquesta pobresa energètica, doncs, també es pugui fer front. En altres indrets, els consells comarcals també ajuden els petits municipis a subsanar aquesta qüestió de la pobresa energètica i, en tot cas, doncs, creiem que és oportuna. De fet, nosaltres creiem que les esmenes que dèiem, que cridaven una mica, que de fet trepitjaven una mica de peus a terra, n'hi ha una que nosaltres contemplàvem especialment positiva pels proposants, que era la creació de cursos ocupacionals en aquest àmbit, que serien com els agents energètics, o diguem-ne com vulguem, no? En aquest cas hem transformat el crear, el, o possibilitar el tema dels fons ocupacionals per estudiar la possibilitat de, no? Tots sabem el que vol dir estudiar la possibilitat de. Ens agradaria veure aquest estudi real que es faci des d'aquí, que ens digui si és possible o no, sinó com es fa aquest estudi i en quin termini. Nosaltres creiem que aquest és una nova activitat que podria no només fer-ho amb temes de plans d'ocupació, sinó que es podria donar certa continuïtat amb plans d'autoocupació, un cop acabats els plans d'ocupació. I que, per tant, crearíem una nova activitat en el nostre municipi i que d'alguna manera doncs, farien aquesta anàlisi energètic de les llars del nostre municipi. Senzillament és amb aquest calaix que ens quedem. Nosaltres hi donarem suport tant a les esmenes com a la moció.
Gràcies. Per part de Ciutadans, senyora Fernández Jordán.
Perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha caído? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, gracias. Bien, desde Ciudadanos vamos a intentar establecer un poco lo que serían las medidas que... por las que nosotros abogamos para poder hacer frente a esta lacra que supone hoy en día la pobreza energética. Daremos apoyo a la moción y a las enmiendas en el mismo sentido que lo haga el grupo proponiente, en este caso Iniciativa. Ciudadanos aboga por incluir una sección, la tercera, en el título segundo de la Constitución consagrada a los derechos sociales y entre ellos quiere garantizar el derecho a acceso en condiciones de igualdad al disfruto de los servicios públicos y los servicios económicos de interés general. En base al derecho español y al de la Unión Europea, estos servicios públicos esenciales serían al menos el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. Desde Ciudadanos planteamos un plan de choque contra la pobreza energética y para ello queremos impedir que se realicen cortes de energía en la estación fría del año y que en aquellos lugares y hogares en los que sus miembros se encuentren en riesgo de exclusión. Las políticas sociales vendrían a tener como lema la dignidad sin exclusión. En primer lugar, habría que definir qué consumidor está en riesgo de exclusión y deberían ser los servicios sociales quienes, a petición de los ciudadanos, acrediten si se está o no. Con este filtro se evitaría la arbitrariedad. En segundo término, como medida a corto plazo, que las empresas no puedan cortar el suministro a estos hogares en riesgo de exclusión y es la Administración Pública la que debería, en este punto, hacerse cargo a través del bono social. Se cifra en unos 400 euros anuales el coste de la factura de la electricidad de una familia. Apostamos por ese bono social que se ha pagado por los contribuyentes y se sufrague a través de los presupuestos públicos en lugar de por los consumidores de electricidad. De esta manera puede tener un coste más proporcional en base al sistema social. También las empresas contribuirían vía impuestos y si lo pagan los consumidores, todos lo pagan por igual, los que ganan más y los que ganan menos. Creemos que es el Estado el que debe garantizar el servicio. Por tanto, la medida a corto plazo sería ese pago de la factura como bono social, pero no somos partidarios de mantenerlo en el tiempo. La medida a medio plazo sería el autoabastecimiento para conseguir que estas familias tengan un consumo de energía casi nulo. Hemos querido aportar nuestro proyecto más allá de lo que era el debate de la moción y también nos ha recordado en el texto a un modelo cercano de relativo éxito que es el llamado Rubí Brilla aquí en la localidad cercana de Rubí. Puede ser que esta moción sea un buen punto de partida para implementar medidas reales en la ciudad de Sant Cugat. Muchas gracias.
Gracias. Per part de la CUP, senyor Bea, té la paraula.
Sí, seré breu, realment, per dos motius. El primer, perquè estem totalment d'acord amb el text de la moció i perquè s'han dit moltes coses que compartim per part dels grups proposants i, en segon lloc, perquè algun dels que m'han precedit ens han obsequiat amb uns rotllos considerables que no sé si parlant molt de la moció. En tot cas, no sé si responc a la Mireia a la pregunta que feia abans de la pobresa energètica a Sant Cugat. Tenim l'únic que tenim, per almenys nosaltres, que tinguem accés és l'Observatori Sociològic i ens donen unes dades molt similars a altres llocs. No? Un 17% de persones diuen que els costa pagar la llum, l'aigua, el gas i coses com l'alimentació o el sostre. Per tant, és un problema palpable a la nostra ciutat, calen mesures urgents i més, com comentava el Ramon, quan hi ha gent que mor per culpa de qüestions com aquestes. De fet, la CUP s'ha carallat per homicidi imprudent contra gas natural arrel de la mort d'aquesta persona recentment. Res més, conclusió, hem de fer aquestes mesures de xoc, però de nou són pal·liatives, perquè el que hem de fer amb aquestes coses més bàsiques és gestionar-les a través del criteri d'universalitat d'accés, no pel guany d'unes empreses, sinó passen aquestes coses. Hem normalitzat pagar una part importantíssima dels nostres sous per tenir un sostre, uns preus abusius per la llum, l'aigua i coses totalment bàsiques perquè unes empreses facin negoci. Per tant, fem això com a primer pas, però després hem de tenir en mans públiques aquestes coses tan bàsiques per la vida digna de la població.
Gràcies. Senyor Gutiérrez, té la paraula.
Sí, per comentar les esmenes, que no ho he fet. De les esmenes, diguéssim, o sigui, hi ha dos blocs, no? O sigui, o nosaltres veiem les esmenes de dos... Hi ha dos tipus d'esmenes. Unes que són una mica d'autobombo, hi ha coses que ja estem fent, tal, ens sembla bé i les acceptem, vull dir, el que s'està fent, s'està fent. Amb això no hi ha més, eh? Llavors, l'esmena 1, la 2, la 4, la 8 i la 9 ens semblen bé i creiem que són incorporables. Amb les altres sí que no hi estem d'acord. Primer perquè nosaltres, la moció no està demanant llistats i llistats per després enviar una carta a 400 persones a preguntar, escolti, vostè és pobre? No. Es tracta de que el govern municipal filtri, analitzi i vagi per davant de la detecció de casos. I això no podem esperar que les companyies elèctriques, o en aquest cas Endesa, o les distribuïdores que siguin, sàpiguen qui és pobre i limitar-nos només a fer un informe perquè no els hi tallin la llum. Nosaltres creiem que calen protocols alternatius, com ha dit la Mireia, i de fet és el que proposem en la moció, com en el cas de la formació d'agents energètics i les visites a les cases, però visites en general, és a dir, a persones que puguem detectar amb risc d'exclusió o no. No tenen per què ser usuaris de serveis socials. Només adherint-nos al programa d'auditories de la Diputació o com diu, entrant a les cases dels veïns, dels usuaris que són de serveis socials, no són les mesures suficients. Nosaltres creiem que la moció no va en contra de la dignitat de ningú, no volem entrar a les cases de ningú. El que és indigne és que no es faci res perquè la gent passi fred i perquè la gent estigui a les fosques. La figura dels agents energètics dignifica les persones que es formen amb un ofici que és de futur. I al final les persones que els reben a casa per millorar l'eficiència energètica de les seves llars també se'n veuen beneficiats i també es veuen dignificats. En aquest cas, per tant, doncs això, l'esmena 1, la 2, la 4, la 8 i la 9 les acceptaríem, les altres hi votaríem en contra.
Senyora Pellicer.
La 1, la 2, la 4, la 8 i la 9.
La 1, la 2, la 4, la 8 i la 9.
O sigui, queda la 3, perdó, eh? 3.
No.
La 3 no volen que es filtrin aquests llistats, que ens segueixin arribant igual? O els és igual?
Bueno, és que creiem que és la nostra responsabilitat avançar. O sigui, la pobresa energètica no és només la persona que no pot pagar la llum, és que abans hi ha una situació prèvia. Nosaltres creiem que serveis socials
no independentment d'això, aquí només diu afegir el filtratge d'aquestes empreses. Vostè no es vol en aquell filtratge?
Sí, jo crec que és responsabilitat nostra detectar qui és pobre energètic i no de les empreses subministradores. I que la feina nostra no és només fer un informe perquè no els hi tallin la llum.
Per tant, l'esmena 3 no l'acceptaria.
No.
Les següents?
La 4 sí.
La 4 sí, la 5 no?
La 5 no. La 7 no?
Exacte.
La 8 i la 9 sí.
8 i 9 sí. Votem per separar les esmenes? Ho accepten? Molt bé. Doncs vinga, ens hi posem i així farem feina. Esmenes, entenc, 1, 2... 4, a veure les que accepten, que així les votarem. 1, 2, 4, 8 i 9. Vots a favor. Gràcies. Aquestes ja queden incorporades. Anem a les altres. Les votem en bloc també, els hi sembla? Un moment, eh? Esmena 3, 5, 6 i 7. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Queden acceptades, s'aproven i queda incorporada i entenc que s'aprova la moció. És una molt bona moció, és una molt bona moció. Permeti'm que els feliciti, senyor Gutiérrez.
Permeti'm que el feliciti.
Però esmena les millors parts, eh?
De veritat. És una molt bona moció. I jo crec que aquí tenim una gran oportunitat, perquè Sant Cugat fa molt temps que treballa en aquesta línia. I podem millorar, i hem de millorar precisament a través de la moció que vostès han presentat. Per tant, és una, de veritat, els felicito, és una molt bona moció. Mirin, jo he anat a firmar amb les empreses els protocols. Vam signar la de l'aigua en primer lloc, després la de les altres, doncs, els altres subministraments, i he seguit el que s'ha fet a les Planes, que és exemplaritzant les diferents intervencions. Això es pot extendre, però podem trobar altres fórmules, com vostès diuen. Per tant, donem-nos de veritat avui per satisfets, perquè jo crec que s'està encarant amb moltíssima seriositat aquest tema. Per tant, anirem a millor, i jo els hi agraeixo també la comprensió de les esmenes del govern. Gràcies. Passem al punt següent, que és la moció